La cimera autonòmica sobre finançament acaba amb el rebuig de gairebé totes les comunitats. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
No és el cas de les Balears. Tant el vicepresident del govern, Antoni Costa, com la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, estan disposats a negociar els principals punts de desacord com la població flotant o la insularitat. Paràmetres que reclamen les Balears i que la vicepresidenta primera del govern central diu que es podrien incloure dins el nou model de finançament sempre i quan el PP li proposi fórmules per fer-ho factible econòmicament.
Es pot negociar INAM des de les Illes Balears a negociar el sistema de finançament. Si s'obris meló, sempre hem dit que nosaltres hi serem. I, per tant, les Illes Balears, hi serà, a la negociació de la reforma del sistema de finançament.
Si se le da más ponderación a ese elemento de insularidad, ¿a quién se le quita? ¿A dispersión? ¿A superficie? ¿A población padrón? Estas son las propuestas que quiero escuchar.
Montero ha anunciat a les comunitats autònomes que el nou model de finançament autonòmic serà voluntari i defensa que la proposta pactada amb el líder d'Esquerra Republicana de Catalunya i que implicarà 412 milions d'euros més a les Balears no atorga cap privilegi, diu, a Catalunya, sinó que afavoreix les comunitats governades pel Partit Popular. Una proposta que necessitaria de l'abstenció del PP o el vot a favor de Junts per aprovar-se al Congrés dels Diputats, on de moment no té els suports necessaris. Tot d'una connectam a Madrid, on s'ha celebrat el Consell de Política Fiscal i Financera, que ha seguit la nostra companya Maria Eugènia Quegles. Abans, però, repassam altres titulars destacats d'aquest dimecres, dia 14 de gener. Les administracions condenen el darrer cas de violència masclista mortal a les Balears amb un minut de silenci. Toni Sastre.
Ha estat el consolat demà per condemnar la mort de la jove de 27 anys, víctima del crim masclista com és a Palma fa gairebé un any i que ara s'ha sabut que hauria mort per asfíxia provocada, presumptament, per la seva parella i no per una intoxicació. L'acusat està previst que passi demà a disposició judicial.
Els casos d'estrès i ansietat de mestres i professors van créixer un 20% el curs passat respecte de l'anterior, segons un informe elaborat pel sindicat AMPE.
El defensor del professor va gestionar gairebé 200 peticions d'ajuda durant els curs passat davant conflictes a les aules o de l'administració. En els casos més greus, diu AMPE, es produeixen baixes mèdiques i l'abandonament de la professió.
Comença a funcionar la primera desalinitzadora portàtil de les Illes. Està ubicada a Sant Antoni de Portmany, a Eivissa.
Introduirà 1.000 metres cúbics d'aigua dessalada diàriament a la xarxa, una aportació que se suma als 13 milions de metres cúbics d'aigua dessalada que generen les tres plantes a l'illa.
I els edificis afectats per l'avaria d'una canonada a la carretera de Manacor a Palma ja han recuperat el subministrament, però es mantenen la restricció de trànsit.
Dos dels quatre carrils que han quedat inoperatius a l'altura del número 140, una de les principals entrades a ciutats, romandran tancats al trànsit fins demà al matí, quan es preveu que s'arreglin els desperfectes en l'asfalt.
Els Estats Units suspenen l'emissió dels visats per 75 països.
El moviment suposa una de les polítiques més agressives contra la immigració realitzades fins a la data per l'administració Trump, des de l'arribada de Trump, com dèiem, al poder. La pausa començarà el 21 de gener i continuarà de manera indefinida fins que el govern realitzi una reavaluació del processament de visats. El Brasil, Rússia, l'Iran o el Iemen són alguns dels països afectats.
I Dinamarca anuncia reforços de presència militar a Groenlàndia amb aliat de l'OTAN el mateix dia que representants de Groenlàndia i el país s'han reunit amb els Estats Units a la Casa Blanca davant la pressió de Donald Trump cap a l'illa àrtica. I en els esports, Antonio Raillo vol arribar per al partit de dissabte a Xisco Ribas contra l'Atlètic Club.
Bon vespre. La plantilla mallorquinista ha tornat avui a la feina amb la gran novetat del seu capità. Raillo, que encara recupera des de la seva lesió, ha entrenat a la resta de companys i la seva disponibilitat per al pròxim partit de Lliga no està del tot descartada. A la Copa del Rei, Álvaro Arbeloa debutarà avui a les 9 del vespre a la banqueta del Real Madrid contra l'Albacete als vuitens de final. També jugaran a l'Avés contra Rayo Vallecano i Betis contra Elx. I ahir es van classificar per als quarts de final l'Atlètic Club, a la pròrroga i amb molt de patiment, l'Atlètic de Madrid i la Real Societat.
Això pel que fa als esports i pel que fa al temps. L'AM preveu pluja el cap de setmana afectant en algun moment el dia de Sant Antoni, Sant Sebastià, tot i que, de moment, per la revetlla de Sant Antoni divendres es preveuen sense precipitacions. Ja ens ho avançava ahir Dani Capó, ho anirem detallant demà i divendres, però abans, Dani, bon vespre.
Bon vespre. Sí, efectivament, com comentes, encara mantindrem tranquil·litat fins dissabte. A partir d'aleshores segurament activarem algunes plogudes que poden tenir una certa durada al llarg dels següents dies. Però això serà a partir de Sant Antoni. Abans, demà, encara tindrem una situació tranquil·la. Tindrem molt de sol, però amb un matís. Hi haurà boires, sobretot a punts d'interior de Mallorca. A primeres hores del dematí poden ser més espesses que avui, que ja n'hem tingut. Per tant, precaució a les carreteres, sobretot a primeres hores, perquè podem trobar aquestes boires espesses i que redueixin bastant la visibilitat. Després, com han comentat, més sol que núvols, en temperatures que això sí, poden caure qualque grau. Avui hem tornat a superar els 20 graus, demà segurament no hi arribarem i segurament divendres ja començarem a notar alguns núvols més, que seria l'avançada del canvi de temps que han comentat tindrem a partir de la nit, entre divendres i dissabte, però sobretot dissabte al llarg del dia.
Canvi pel cap de setmana, gràcies, Dani. I el Teatre del Mà de Palma llança la programació per ivenc que començarà dissabte amb un concert del cicle Jazz Flamenc. Vos ho explicarem minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa, al control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
Són les 7 i 6 minuts. Les Illes Balears surten amb una sensació agredolça del Consell de Política Fiscal i Financera reunit avui a Madrid, però el vicepresident econòmic, Antoni Costa, s'estima més veure la part de la botella plena i celebra que el Ministeri convidi a totes les comunitats autònomes a negociar el nou sistema. La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha agraït el to de Costa i espera poder arribar a acords, però el que veu manco clar és que el PP, a l'hora de la veritat, voti a favor del nou sistema de finançament al Congrés dels Diputats i s'hi puguin introduir els canvis pactats. Maria Eugènia Quegles és a Madrid, ha seguit aquest Consell de Política Fiscal i Financera enviat especial d'IB3 Ràdio. Maria Eugènia, bon vespre. Què ha dit exactament la ministra sobre les Balears?
Bon vespre. La màxima responsable dels números del govern Sánchez està disposada a escoltar i negociar les propostes que arribin de les Balears.
És veritat que Balears ha sido una comunidad que se ha prestado a poder hablar y poder dialogar, y yo creo que fácilmente se puede llegar a acuerdo. La pregunta es si ellos comprometen el voto del Partido Popular.
I és que María Jesús Montero creu que les comunitats no tenen argument per dir no a aquest sistema, sobretot les del PP.
Sinceramente, creo que no existen razones objetivas para que ninguna comunidad autónoma pueda oponerse a este modelo. Yo lo que he visto al interior de la reunión es la repetición de un argumentario político que me hubiera gustado que se hubiera quedado en la puerta.
El problema al que s'aferren les comunitats del Partit Popular, com ha explicat Costa a l'entrada, diu que sobretot són les formes.
He fet un símil que jo crec que s'entén molt bé. És que els primers dos convidats a la taula set és govern d'Espanya, el senyor Sánchez, i el senyor Oriol Junqueras i separatisme. I quan s'han menjat el primer plat, el segon plat i el postre, ens han convidat a fer el cafè. I això no pot ser. Això no pot ser. Vull dir, nosaltres volem seure a la taula i fer el primer plat, el segon, i també el postre, i també el cafè.
Costa, però, li ha dit a Montero que no admetrà que li imposin a pujar l'impost de successions que per rebre més recursos. La sorpresa és que Montero ha negat aquest condicionant a la roda de premsa posterior.
No acceptarem cap retallada de l'autonomia tributària de les comunitats autònomes i concretament de les Illes Balears. La ministra ens ha dit, no, bueno, això és una qüestió que podem negociar. Val? Per tant, si la podem negociar, entram.
Yo no sé por qué cada vez que se ha hablado del dumping fiscal han hablado del impuesto de sucesiones. Nunca jamás ha mencionado el impuesto de sucesiones, ¿eh? Nunca jamás. Por cierto, impuesto de sucesiones, que cuando yo era consejera andaluza bajé el impuesto de sucesiones. O sea, que es que no sé por qué se habla del impuesto de sucesiones. Hay otras figuras tributarias también.
Per cert, Montero ha explicat que el REP, el règim especial de les Balears, no entrarà en conflicte amb el sistema i es renovarà el 2028.
No queremos que esté incorporado al sistema, no lo quiere tampoco Baleares, le viene mejor lo que ocurre con Canarias, que esto sea un factor al margen del sistema de financiación, pero como este gobierno progresista gobernará en el 28, por supuesto que se mantendrá el factor de insularidad.
La vicepresidenta ha negat que aquest sistema contempli el principi d'ordinalitat que ha assegurat que tenia Catalunya. Assegura que això és cosa de cada comunitat autònoma comprovar-ho, perquè la realitat, diu, és que és el sistema més solidari i igualitari que s'haurà aprovat, si és que s'aprova, fins ara. Per cert, convida a totes les forces polítiques a seure's a negociar amb ella, sobretot amb el Partit Popular, perquè, com ha explicat, ja li agradaria, diu, que s'aprovés exclusivament el sistema de finançament en el si del Consell de Política Fiscal i Financera, perquè no serveix de res el que pensin les comunitats. En el final, diu que són els partits polítics, els grups parlamentaris en el Congrés dels Diputats, els que han de dir sí o no.
Gràcies, Maria Eugènia Quegles, en directe des de Madrid. I precisament qui també demana negociar és els socialistes de les Illes Balears. Demanen al PP que s'assegui a negociar amb el govern central, sumant les propostes de tota la societat civil. Ho ha dit així la vicesecretària dels socialistes a les Illes, Rosario Sánchez.
El govern de les Illes Balears, de la Marga Provenç, no està defensant els interessos dels ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears. Està defensant, davant del model de finançament autonòmic que proposa el govern d'Espanya, els interessos nacionals del Partit Popular.
I encara en qüestions relacionades amb la política, la mesa del Parlament no ha admès a tràmit la modificació de la llei de capitalitat en considerar que la iniciativa incorpora canvis normatius que són competència del govern. Recordant que a final de mes de novembre de l'any passat el ple de l'Ajuntament de Palma, amb els vots a favor de PP i Vox, va aprovar demanar una reforma d'aquesta llei per duplicar fins als 60 milions d'euros l'aportació mínima a la ciutat.
A banda d'aquesta reclamació, la llei incorpora altres qüestions, com per exemple que Cort pugui proposar quotes d'habitatges de protecció oficial. Segons el PSIB, la proposta s'extralimita i incorpora modificacions per a les quals no té competències, en concret dues disposicions addicionals que donaven llibertat a l'Ajuntament per decidir sobre infraestructures i equipaments de titularitat privada. Iago Negueruela és el secretari general dels socialistes de Palma.
El alcalde tiene que asumir sus responsabilidades y tiene que hacer que al menos las propuestas de ley que haga el Ayuntamiento sean legales, que cumplan la ley. Y en este caso es una persona que no está en la gestión, que se está despreocupando del ayuntamiento y eso lo van a pagar los ciudadanos.
7 i 12 minuts.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Minut de silenci encapçalat avui per la presidenta del govern, Marga Proens, i altres autoritats a les portes del consolat demà per condemnar la mort de la jove de 27 anys, víctima del crim masclista com és a Palma fa gairebé un any i que ara s'ha sabut que hauria mort per asfíxia provocada presumptament per la seva parella de 42 anys i no per una intoxicació.
Tant el delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, com la consellera de Família, Sandra Fernández, han expressat la condemna més enèrgica davant qualsevol tipus de violència masclista. Rodríguez ha explicat que el detengut i la víctima havien estat en sistemes de control i protecció per violència de gènere, però no arran de la seva relació, ja que no constaven denúncies de la dona cap a ell. El delegat ha posat en valor l'actuació policial.
Las investigaciones policiales evidentemente a veces son complejas y yo creo que lo fundamental es que lleguen a la conclusión de la verdad. Seguramente ha habido, como insisto, pruebas periciales con las forenses, seguro que autorizaciones judiciales y que todo eso son procesos largos, pero que lo fundamental es que la policía, las fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado no cesan nunca en su empeño de encontrar la verdad.
El detengut per homicidi passarà demà al matí a disposició judicial per un fets que van tenir lloc el 3 de febrer de l'any passat al domicili de la víctima. La consellera Sandra Fernández defensa que el govern multiplica els recursos per aturar aquesta xacra.
Estamos poniendo en marcha todos los recursos necesarios para que las mujeres que son víctimas de violencia de género puedan acceder a ellos, como es el servicio 24 horas.
El telèfon per denunciar violències masclistes és el 971-17-89-89, també el 016, el 112.
Les víctimes de violència masclista a Eivissa tenen des d'avui un nou recurs. Es tracta d'un habitatge on les víctimes de violència de gènere que han acabat el procés terapèutic s'hi poden allotjar de manera temporal entre un i dos anys. Clàudia Roig.
Una vegada que ja han finalitzat la seva estada a les llars d'acollida, a partir d'ara les dones més vulnerables que no tenen xarxa social o familiar a Eivissa podran accedir-hi en aquest pis pont. És un habitatge de l'Ibavi amb capacitat per a una dona i els seus fills que cedeix al govern al Consell d'Eivissa per 4 anys. La consellera de Benestar Social d'Eivissa, Carolina Escandell, reconeix que és poc, però treballaran per ampliar la xarxa.
Estem d'acord, és poc, però és una primera passa. És un pis que permetrà a una dona o a dos, o una dona, a lo millor amb algun fill, perquè hem de tenir en compte que ja no es tracta d'un recurs residencial on hi ha una convivència entre tota una sèrie de dones i una sèrie de nenes. Es tracta de que hi ha una persona individual com a família, amb els seus nenes, on si no en té o si no en té, ja pugui començar el seu projecte de vida.
És un dels primers pisos pont de les Illes Balears amb aquest sistema. De fet, el govern anima a les entitats del tercer sector a emprendre projectes amb dones vulnerables per gestionar pisos pont a l'illa, més tenint en compte el greu problema de l'habitatge a Eivissa. Catalina Solom és directora de l'IBEDONA.
Si hi ha qualque entitat que fa feina en dones víctimes i que necessita d'aquests recursos, també a través d'aquest conveni que té l'Institut Balear de la Dona en Sibavi, també poden optar a pisos que siguen pisos pont per a dones víctimes.
A Eivissa, a banda d'aquest pis pont, el Consell compta amb llars d'acollida per fer el tractament en un primer moment. Actualment, a l'Oficina de la Dona hi treballen 12 tècnics entre treballadors socials, psicòlegs i juristes. La consellera de Benestar Social recorda que fa 7 anys el servei comptava només amb 2 treballadors.
I la defensa de les denunciants del cantant Julio Iglesias assegura que la Fiscalia els prendrà declaració com a testimonis protegits.
Recordem que fins ara ha transcendit que la Fiscalia investiga el cantant per la denúncia per presumpte tracte i agressió sexual a dues ex-treballadores del servei domèstic del cantant. Gemma Fernández, responsable jurídica per Europa de Women's Link, ha dit en una roda de premsa virtual de l'organització que la iniciativa legal ha partit de les mateixes víctimes amb l'acompanyament d'aquesta i altres organitzacions.
Paso de denunciar y de dar su testimonio, de romper el silencio, de alzar la voz, es de Laura y de Rebeca. Nosotras, Women's Link, la estamos acompañando como organización legal.
Ara per ara, però, Women's Link assegura que el procés encara no està judicialitzat i que la Fiscalia té un termini de 6 mesos per investigar els fets i decidir si la denúncia té entitat abastament per dur a terme una acció penal. Els suposats fets es remuntarien a l'any 2021 i no només fan referència a Julio Iglesias, sinó també a dues dones que col·laboraven amb el cantant per triar les treballadores domèstiques de la casa. Els fets denunciats són tracte d'éssers humans, agressió sexual, assetjaments i lesions, i es refereix a Iglesias i les seves dues col·laboradores com a grup criminal.
Arran dels fets denunciats, el govern central estudia retirar la medalla d'or al mèrit de les Belles Arts al cantant que li concediren l'any 2010. Es tracta d'un procés que hauria de passar pel Consell de Ministres, segons han informat fonts governamentals.
Mentrestant, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, s'ha mostrat molt sorprès per les denúncies, però demana respectar la presumpció d'innocència i a la investigació oberta, que serà la que, en darrer terme, estableixi que hi ha de veritat en les acusacions.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
L'antiga parella del tatuador, condemnat a 5 anys de presó a Eivissa per agressió sexual, sol·licita el sobreseïment de la causa contra ella per substracció de menors i que, en cas contrari, pugui el manco declarar per videoconferència. Això després de la sentència condemnatòria a una clienta per agressió sexual.
L'exdona del tatuador, amb qui comparteix un fill menor d'edat, reclama de nou la seva innocència per fugar-se amb el fill. La dona se'l va endur després que sospitàs dels presumptes abusos per part del pare, el tatuador, que el mateix temps la va denunciar ella. Els advocats de la dona també han reobert precisament la denúncia que van presentar en el seu dia contra el pare per suposats abusos sexuals comesos contra el seu propi fill.
El cap de gabinet de la presidenta del govern, Marga Proens, ha estat citat com investigat dia 24 de març pel cas del xofer de la presidenta.
El jutjat d'instrucció número 3 vol interrogar Alejandro Jurado per les suposades irregularitats en el procés de selecció d'un conductor del cotxe oficial i que s'investiga si va acabar beneficiant un familiar. La mà dreta de la presidenta del govern haurà de respondre per un delicte lleu de prevaricació administrativa i uns dies abans, el 18 de març, ha estat citat el denunciant, l'antic xofer de la presidenta Marga Provenç.
Europa haurà d'indemnitzar a 1.800 euros a tres clientes pel retard de més de 6 hores d'un vol entre Lima i Madrid. En un primer moment, les demandants varen sol·licitar una compensació de 3.600 euros perquè el seu primer vol va haver de ser cancel·lat per motius tècnics i allotjades en un hotel de la capital peruana i pel retard consideren del segon.
Air Europa es va defensar al·legant que la cancel·lació del primer vol va ser per l'impacte d'una au que va provocar danys en el motor de l'aeronau, mentre que pel que fa al segon trajecte, la companyia aèria no en va justificar el retard. L'Audiència Provincial de Balears considera acreditat l'anul·lació del primer vol per garantir la seguretat de l'avió. Ara bé, considera que el segon retard no va estar justificat i per aquest motiu, com deien Air Europa, a indemnitzar amb 600 euros a cada una de les usuàries. La sentència, això sí, no és ferma i pot ser recorreguda davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, els casos d'estrès i ansietat de mestres i professors van créixer un 20% del curs passat respecte de l'anterior i ja són 7 de cada 10 docents els que pateixen aquest tipus de situacions, segons un informe elaborat pel sindicat AMPE. El defensor del professor va gestionar gairebé 200 peticions d'ajuda durant el curs passat davant conflictes a les aules o amb l'administració. En els casos més greus, diu AMPE, es produeixen baixes mèdiques i l'abandonament de la professió.
El president del sindicat, Víctor Villatoro, incideix en l'increment de les faltes de respecte a l'aula que passaren del 21% a gairebé un 30% en comparació al curs 2023-2024. La majoria d'incidents ocorreguts a les aules són de batxillerat i d'ESO. També s'incrementen els problemes amb les famílies.
Podem espreure que les faltes de respecte i les acusacions de sense fonament, com deien a Sònia abans, són les principals, i també la incomprensió de l'avaluació i les denúncies a inspecció, val? En casos inclús, com ens hem trobat, d'abandonament de la docència, quan se fan aquestes dificultats cròniques.
Villatoro diu que també s'ha cronificat l'excés de burocràcia i les ràtios elevades i apunta que la resposta que dona la Conselleria d'Educació als docents és insuficient. El president d'AMPE també diu que hi ha un sol psicòleg al Departament de Riscos Laborals per atendre els 15.000 docents de la pública. És per això que reclama millores.
Hi ha 13 comunitats que ja han optat per donar no només un servei jurídic que la Conselleria el disposa, ara falta el servei, diguéssim, d'atenció psicològica. El servei de prevenció de riscos laborals hauria d'implementar aquesta figura. Només hi ha una persona per atendre totes aquestes qüestions.
Segons en Penguany, s'hi ha afegit l'estrès que els suposa als docents desplaçar-se a una altra illa per la dificultat d'accedir a un habitatge digne. Això, en algun cas, s'ha traduït en la petició de reclamar excedències.
I demà repetiran les protestes convocades pel Sindicat de Metges i Metgesses d'Atenció Primària de les Illes. Serà després d'una primera jornada que ha tingut un seguiment amb poca repercussió, segons el Servei de Salut. La Conselleria de Salut ha decretat serveis mínims de 2 metges i un pediatre als centres de Salut.
En els casos dels centres de major assistència, la plantilla mínima és de 2 metges. En el torn d'hora baixa es marca el mateix nombre. Respecte a l'atenció continuada, la cobertura ha de ser del 100% en tots els serveis. Entre les reivindicacions del sindicat fundat el 2022 hi ha l'augment de la capacitat d'autogestió de les agendes per part dels professionals i els centres i la desburocratització de l'atenció primària, així com que les jornades extraordinàries siguin voluntàries. Són algunes pacients que avui tenien cita al centre de salut la son pisada a Palma.
La verdad es que lo he encontrado también muy vacío todo, pero también se lo merecen. Tienen que hacerlo porque es que es verdad que están las criaturas saturadas de gente y de todo.
Las dos cosas que me tenían que hacer, un electro que me iban a hacer y la doctora me atendió y más o menos con la hora que tocaba y bien.
Y ahora, no sé, ho he notat bastant bé, un poc buit, sí, però m'ha anat bé i res diferent.
Els facultatius reclamen que s'acabin les guàrdies de 24 hores, millores salarials i un estatut marc propi, entre d'altres mesures.
El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Comença a funcionar la primera desalinitzadora portàtil de les Balears. Està ubicada a l'illa d'Eivissa. Introduirà 1.000 metres cúbits d'aigua diaris desalada, d'aigua desalada a la xarxa. Una aportació que se suma als 13 milions de metres cúbits d'aigua desalada que generen ja les tres plantes desalinitzadores a l'illa. Elena Gregori.
El 50% de l'aigua que generarà la planta servirà per subministrar aigua als camions. Això permetrà, diu el govern, reduir la pressió sobre els aqüífers. Cementerio Moles és gerent d'Abacua.
Todo lo que podamos aportar a las redes, que no tengan que los ayuntamientos o los camiones extraer de los acuíferos, contribuirá a que se recuperen los acuíferos. Pero también en verano, que es cuando la situación es un poco más desesperada, que es cuando los camiones tienen más estrés, que 1.000 metros cúbicos pueden suponer el tener los dispensadores abiertos o no tener los dispensadores abiertos, y es una situación transitoria para la próxima ampliación de Santuralia, que si Dios quiere tendremos la licitación como muy tarde en el mes de febrero.
També està previst que els projectes de la quarta desaladora d'Eivissa surti a licitació a finals de gener, també la del Llevant de Mallorca i la de Menorca. La desaladora de Sant Antoni podria ser un model exportable a les altres illes. És Juan Manuel Afuente, conseller del Cicle de l'Aigua.
L'exemple d'esta planta de Sant Antoni nos pueda servir para complementar puntos críticos de la red de suministro de aguas de Baleares.
Dels 19 milions de metres cúbics que es consumeixen a l'illa d'Eivissa, 17 són d'aigua desalada, un 68%.
I el tanc de tempesta que va quedar afectat per les pluges del mes d'octubre a Eivissa ja funciona al 100%.
Fins ara ho feia gràcies a un generador mentre se substituïa l'equip elèctric de l'equipament que va quedar negat i inutilitzat per les tempestes. Aquest tanc recull les aigües brutes que després l'estació de bombeig envia a la depuradora. És un sistema que evita que els residus vagin a la mà i ara s'auditarà la instal·lació perquè no repeteixi una situació similar en el futur. Emeterio Moles és el gerent d'Abacua.
Se ha encargado y se ha contratado ya a hacer una auditoría de aquella estación de bombeo para que nos informen sobre las posibilidades de mejora que tiene. Es decir, cómo podemos enfrentarnos haciendo alguna reforma a que no vuelva a sucedernos una situación parecida en el caso de que caigan lluvias fuertes. Ahora mismo las instalaciones están operativas y ahora mismo están encargados estudios y proyectos de mejora de tanto de la impulsión, que ya tiene sus años y una tubería de filocemento y que hay que plantearse renovarla, como de una mejora global, no solo del tanque de tormenta, sino también del propio, la propia estación de impulsión que lleva las instalaciones conjuntas.
I és Castella Menorca es bloqueja el projecte de bulevard d'entrada al poble, una obra que espera d'ençà de l'any 2014 i que pretén transformar el tram en un espai més sostenible. Agel Camarasa.
S'hi farà un carril bici, voreres més amples, més arbrat, més de 200 places d'aparcament i un espai per autocaravanes, això sí, en una segona fase. S'inclou l'adquisició de 4 parcel·les privades de 16.000 metres quadrats per pràcticament 1 milió d'euros, gran part d'ells aportats pel govern i prop de 200.000 pel Consell. Tots ells, fons europeus Next Generation. L'obra es finançarà amb els fons de l'impost de turisme sostenible amb un cost total de vers de 3 milions d'euros i una execució prevista entre el 2026 i el 2027. Lluís Camps és Barlades Castell i Jaume Bausà, conseller de Turisme, Cultura i Esports.
Aconseguirem ordenar també i donar més seguretat a el que són el transport públic, allà on evitar que la gent tingui que aparcar necessàriament dins el poble i tingui una puesto d'aparcament a l'entrada.
Fons que venen de turisme, que milloren la vida de residents. Massa vegades estem acostumats a sentir que el turisme perjudica, per tant, jo crec que amb aquestes actuacions se millora la vida dels ciutadans dels castells.
El Consell de Menorca licitarà les obres després que l'Ajuntament enllesteixi les actuacions pendents a Cala Corp i al carrer Sant Josep.
I ja s'ha restablert el subministrament d'aigua als edificis afectats per l'avaria d'aquest matí a una canonada a la zona de la rotonda de Can Blau a Palma. Durant el dia d'avui, aquesta incidència ha provocat retencions importants en un tram de la carretera de Manacor, a l'altura del número 140, perquè dels 4 carrils existents, només 2 estan operatius. Una situació que s'allargarà fins demà al matí, quan està previst que s'arreglin els desperfectes que aquesta intervenció ha provocat a l'asfalt.
Després de les tasques dels usuaris de Maia, els carrils afectats han quedat protegits amb tanques per evitar-ne la circulació de vehicles.
Des de les 8 i antes ja el tràfic era impossible. Impossible. Jo no he vist nunca una cosa igual.
Claro, los colegios aumentan mucho el tráfico y en cuanto la calle se corta un carril, El desastre es real.
La verdad que esta mañana para venir a la oficina ha sido un poco caótico, sí.
Està previst que demà de matí a partir de les 7:30 operaris de Glomsa reparin algun dels desperfectes ocasionats a l'asfalt d'aquest tram de carretera. Segons EMAI, aquesta no seria la primera vegada que la zona pateix la ruptura d'una artèria d'aigua potable. El motiu, apunten, podria ser l'antiguitat de l'estructura.
I el govern ja ha abonat 88 milions d'euros en ajudes a la transició energètica. S'han concedit prop de 26.000 subvencions tant a particulars com a empreses. Tot després, apunta l'executiu d'haver posat en marxa el pla Accelerar.
Un pla mitjançant el qual s'han ampliat els recursos amb una cinquantena de treballadors i 4 robots per atendre les sol·licituds i fer el pagament de les ajudes de manera més àgil. Amb tot aquests projectes executats, l'emissió de CO2 es redueix, assegura el govern, en 171.000 tones anuals.
Segons per arribar a les 7:30.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. Les Balears consideren positiva la disposició de la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, a negociar el nou sistema de finançament presentat avui al Consell de Política Fiscal i Financera a Madrid.
El vicepresident Antoni Costa ha explicat que té esperances de poder introduir les reivindicacions de les illes al nou model.
Es pot negociar i anar des de les Illes Balears a negociar el sistema de finançament. Si s'obris meló, sempre hem dit que nosaltres hi serem. I, per tant, les Illes Balears hi serà, a la negociació de la reforma del sistema de finançament.
Les principals peticions de les Balears fan referència a la població flotant i a la insularitat, unes reclamacions que la vicepresidenta del govern central diu que s'hi podrien incloure sempre i quan el PP li proposi fórmules per fer-ho factible econòmicament.
Si se le da más ponderación a ese elemento de insularidad, ¿a quién se le quita? ¿A dispersión? ¿A superficie? ¿A población padrón? Estas son las propuestas que quiero escuchar.
Les administracions condemnen el darrer cas de violència masclista mortal a les Balears amb un minut de silenci.
Ha estat el consolat demà per condemnar la mort de la jove de 27 anys, víctima del crim masclista com a Palma fa gairebé un any i que ara s'ha sabut que hauria mort per asfíxia provocada presumptament per la seva parella i no per una intoxicació. L'acusat està previst que passi demà a disposició judicial.
Els casos d'estrès i ansietat de mestres i professors varen créixer un 20% el curs passat, segons un informe elaborat pel sindicat AMP.
El defensor del professor va gestionar gairebé 200 peticions d'ajuda durant el curs passat davant conflictes a les aules o amb l'administració. En els casos més greus, diu AMPE, es produeixen baixes mèdiques i l'abandonament de la professió. Segons el sindicat, també s'incrementen els problemes amb les famílies. És el vicepresident, el president d'AMPE, Víctor Villatora.
Podem extreure que les faltes de respecte i les acusacions de sense fonament, com deien a Sònia abans, són les principals, i també la incomprensió de l'avaluació i les denúncies a inspecció. Val? En casos inclús, com ens hem trobat, d'abandonament de la docència, quan se fan aquestes dificultats cròniques.
A la següent mitja hora de l'informatiu vos explicarem que Dinamarca anuncia reforços de presència militar a Groenlàndia amb aliats de l'OTAN.
Un reforç que s'anuncia el mateix dia que representants de Groenlàndia i les autoritats s'han reunit amb els Estats Units a la Casa Blanca. Ha estat una trobada de 50 minuts de durada. Al llarg d'aquest vespre, les autoritats daneses i groenlandeses compareixeran per donar compte de la trobada.
Els Estats Units suspenen l'emissió dels visats per 75 països.
El moviment suposa una de les polítiques més agressives contra la immigració realitzades fins a la data per l'administració nord-americana des de l'arribada de Donald Trump al poder. La pausa començarà el 21 de gener i continuarà de manera indefinida fins que el govern realitzi una reavaluació del processament de visats. El Brasil, Rússia, l'Iran o el Iemen són alguns dels països afectats.
Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports.
Esports que Xisco Ribas, començant parlant d'Antonio Raillo, que vol arribar per al partit de dissabte contra l'Atlètic Club.
Així és, la plantilla mallorquinista ha tornat avui a la feina i ho ha fet amb un protagonista, Antonio Raillo. El capità, renovat fins a 2027 i que encara recupera de la seva lesió, ha sortit a la gespa de Sant Bibiloni per entrenar la resta de companys. Recordem que Raio fa una setmana va sofrir una lesió a la clavícula que en principi l'obligaria a estar entre 2 i 3 setmanes de baixa. Però el cordobès podria tornar abans del previst.
Soy un fatiga cuando me lesiono, soy de los que está mañana y tarde entrenando hasta que se recupera, por eso muchas veces no es casualidad que a corto plazo seguramente vuelva mucho antes de lo que me diga.
Pel que fa a la Lliga, el Reial Mallorca es 17è a la classificació de 8 punts i es troba només un de la zona de descens. Per revertir aquesta situació, el capità ha demanat unió i també creu que les coses es poden fer millor.
Lo hemos hecho muchas veces y es volver a lo mismo, ¿no? A estar más unidos que nunca, a ser más familia que nunca, jugadores, entrenador, afición, entrenador, afición, club, es decir, unirlo todo, cerrarse, hacer un búnker. Lo único que lo podemos salvar somos nosotros juntos. Sabemos que tenemos que hacer las cosas mejores en todos los aspectos, ¿no?
Per tant, la disponibilitat d'Antonio Raio per al pròxim partit de Lliga no està del tot descartada. Qui segur que no hi serà sobre la gespa de Son Moix és Manu Morlanes, que segueix lesionat, i Pablo Maffeo, sancionat per acumulació de targetes. Aquest enfrontament entre Reial Mallorca i Atlètic Club de Bilbao començarà dissabte a 4:15 i ho podreu seguir a partir de 2:30 en tota la prèvia aquí, a IB3 Ràdio. I precisament l'Atlètic Club arribarà tocat a Son Moix, perquè ahir vespre, contra la Cultural Llonesa, va patir per classificar-se per als quarts de final de la Copa del Rei. L'eliminatòria es va decidir la pròrroga al minut 104 i de penal, amb un resultat final de 3-4. En tot moment, el conjunt basc va anar per darrere en el marcador i va jugar amb 10 futbolistes des del minut 56 en l'expulsió d'Aitor Paredes. El seu entrenador, Ernesto Valverde, va parlar de l'enfrontament.
Ya sé lo que es venir aquí y sé la dificultad que tiene jugar contra la Cultural. Encima este año que tienen, bueno, con Cuco están muy juntos, juegan bien, vas a la presión y te buscan la espalda. La verdad es que el primer tiempo ha sido una locura porque cada vez que lográbamos empatar nos metían gol a la jugada siguiente.
També es classificaren per als quarts de final la Reial Societat, després de guanyar la tanda de penals a l'Osasuna, i l'Atlètic de Madrid, que va guanyar 0-1 al Deportivo de la Coruña, botxí del Reial Mallorca en aquesta edició de la Copa. Per avui, a 9:00, jugarà l'Alavés contra el Rayo Vallecano, el Reial Betis contra l'Elx i l'Albacete contra el Reial Madrid, en el que serà el debut d'Álvaro Arbeloa com a nou entrenador del conjunt madridista. L'escoltam.
Somos conscientes de que hay que ganar, la dificultad, lo que supone jugar una eliminatoria a un partido. Con la misma ilusión que estoy yo, están ellos, con ganas de que nos hagan las cosas bien, de ganar, de luchar por todo y de disfrutar, que esto es de lo que se trata.
Per aquest enfrontament, Arbeloa ha sorprès en la seva primera convocatòria. Ha deixat fora molts de jugadors titulars com Mbappé, Courtois, Bellingham, Rodrigo i Tchouaméni. I a la primera federació, l'UD Eivissa ha anunciat el fitxatge de Theo Valls fins a final de temporada. El migcampista francès de 30 anys arriba procedent del Grenoble Foot 38 de la segona divisió de França. A més, ahir el club va incorporar també el davanter de 29 anys, Javier Eslava, procedent del Zamora. I pel que fa a la segona federació, José Contreras compleix 250 partits a la banqueta de l'Andratx. L'entrenador va agafar el conjunt andritxó a la primera regional l'any 2018 i ara el té a segona federació. L'escoltam.
Sí, la verdad es que estoy muy contento de ver cómo ha evolucionado, ¿no?, el club, ¿no?, desde que llegué, verlo, haber disfrutado de días como la Copa del Rey, que Sevilla, Real Sociedad, campeonatos, como cuando quedamos campeones el primer año de preferente, después en tercera, estos años de segunda ref, y la verdad es que ver cómo ha crecido el club, pues es una satisfacción para mí y estoy muy agradecido al final a Rafa y a Andrés, porque yo soy lo que soy de entrenador gracias a ellos y a la confianza que me han dado.
Per cert, l'Andratx ha anunciat que ha arribat a un acord amb Jaume Pasqual per a la rescisió del contracte del jugador i ha fitxat Javi Fernández, procedent del Porreres. A més, el club porrerenc ha fitxat Rubén de Tomàs, germà de Raúl de Tomàs. I en tenis, Jaume Munà jugarà els quarts de final del torneig d'Adelaida contra el txec Tomàs Matxac demà quan faltin 20 minuts per les 3 de la matinada. El santanyiner, els vuitens de final, s'ha imposat a Francisco Cerúndolo per 3-6, 7-5 i 6-4. El seu rival, Tomàs Matxac, arriba després de desfer-se de Quentin Halis per 6-4 i 6-2. I per acabar amb futbol sala, parlam del conveni entre IB3 i l'Illes Balears Palma Futsal, tots donam una mà. El president del club, José Tirado, ha estat avui als estudis d'IB3 Ràdio i ha explicat la feina que realitza des de la Fundació Miquel Jaume.
2.700 deportistas de 11 modalidades diferentes, todas de modalidades de deporte minoritario, que Miguel en su momento pues era una ilusión que él tenía, pues un poco ayudar a esos clubs de categoría nacional, no categoría nacionales profesionales, pero de esos deportes muy minoritarios, pues seguramente como él pues se encontraba hacía 20 años, ¿no?
I pel que fa a la part esportiva del Palma Futsal, l'equip ha guanyat per 3-1 a Polònia en un partit amistós disputat a Somos. El combinat polonès es troba preparant l'Eurocopa, competició que començarà d'aquí una setmana i que tindrà representació del Palma Futsal amb Mario Rivillos a la selecció espanyola. Per cert, Fabinho i Lucao han presenciat aquest amistós des de la graderia, ja que viatjaran pròximament al Brasil per disputar la Copa Amèrica.
Gràcies, Xisco. 20 minuts per arribar a les 8.
El Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica avalam que els productes de la terra siguin com han de ser. Per exemple, els ous. Els ous ecològics són aliments versàtils i altament nutritius, formats per tres parts principals: la closca, el vermell i el blanc d'ou. I provenen de gallines que han estat criades en llibertat, a l'aire lliure, alimentades amb aliments ecològics i sense l'ús d'antibiòtics. Així és un ou, no un de gallines criades dins una gàbia. Les coses són com són. Si demanes el segell del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica, demanes benestar animal, demanes productes de primera qualitat. Cofinançat per la Unió Europea.
Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Per la mare d'habitatge. Perquè un propietari d'un habitatge a les Balears que percep un lloguer podria veure incrementat els seus ingressos anuals en una mitjana de més de 5.500 euros a l'any. Això sí, puja el preu de la renda que fa pagar el seu llogaters durant aquest 2026 i l'any que ve. Segons un estudi del Ministeri de Consum i Drets Socials, els propietaris de l'arxipèlag són d'arreu de l'Estat els que més veurien incrementat els seus beneficis per aquesta via.
De mitjana, arreu de l'Estat, segons l'estudi del Govern Central, els propietaris de cases podrien arribar a ingressar cada any 2.000 euros. En aquest moment, la renda dels propietaris de cases és de mitjana a l'Estat espanyol de més de 52.000 euros anuals, mentre que els ingressos cada any, les persones que viuen de lloguer, no arriben als 29.000 euros de mitjana.
I en una setmana marcada per l'anunci de diverses mesures per fer front a la crisi residencial, avui en sabut que Espanya vol limitar la compra d'habitatge per a ús no residencial a les Illes Canàries. L'executiu de Pedro Sánchez ha demanat autorització a la Unió Europea per aplicar aquesta restricció a l'arxipèlag canari per ser una regió ultraperifèrica.
Precisament, la iniciativa d'Espanya s'emmarca en el debat europeu sobre les regions ultraperifèriques i cerca reduir la pressió sobre el mercat immobiliari. Amb anterioritat, el govern canari havia demanat a Brussel·les una excepció per prohibir o limitar la compra d'habitatges estrangers no residents a les illes. L'executiu espanyol va manifestar el seu suport a la iniciativa canària i ara ha elevat a la Comissió Europea el seu propi suggeriment per al conjunt de les regions ultraperifèriques. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial.
Con respecto a vivienda que se limite con mecanismos legislativos, la adquisición de vivienda en las regiones ultraperiféricas para el uso no residencial, para que se pueda abaratar el precio y acceder a ellos los jóvenes y quienes tienen hoy dificultades para acceder a la vivienda.
El govern assegura que les polítiques d'habitatge assequible que impulsen ja tenen com a beneficiaris la població resident. Així ho ha explicat el director general d'Habitatge, José Francisco Reines.
Està centrat en un pla de xoc que facilita l'habitatge assequible per a residents de les Illes Balears. Per tant, des d'aquí també estem fent tot un pla de xoc que facilita l'habitatge a preus assequibles pels residents d'aquí. L'Europea creu necessari que tingui una especial sensibilitat i tracte diferencial pels territoris limitats com el nostre, com el de les Illes Balears.
L'Associació Balear Immobiliària Nacional i Internacional, ABINI, ha rebutjat la proposta de l'executiu central de limitar l'adquisició d'habitatges destinats a usos no residencials a les Illes Canàries. El president de l'entitat, Dani Arenas, alega que restringir la compra d'habitatge no resol el problema.
Desde los últimos años no se ha hecho ninguna actuación desde las administraciones públicas, tanto locales como a nivel nacional, para construcción de vivienda social ni vivienda a precio asequible. No se han hecho medidas absolutamente en ningún sentido para paliar este problema y consideramos que esta medida lo único que puede provocar es una desinversión.
Aquí a les Balears, més per Mallorca també, defensa restringir l'adquisició de cases a no residents.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Menorca celebra que el Ministeri de Transports afegeixi una nova freqüència d'obligació de servei públic que connectarà l'illa a Madrid durant els mesos d'hivern, però esperen que a nivell pressupostari també s'adapti a l'augment de places.
A partir del novembre del 2026, Menorca estarà connectada amb Madrid per 3 vols diaris. El govern central justifica aquesta modificació a causa dels elevats nivells d'ocupació que s'han donat aquests darrers anys en temporada baixa. Per tant, entre dia 1 de novembre i dia 31 de març del 2026, s'hi afegirà aquesta tercera connexió. És Pepe Mercadal, el secretari general dels socialistes menorquins.
De fet, dels primers 44 vols del novembre, des mes de novembre del 25, la meitat van estar en el 99 o 100% d'ocupació. Això vol dir que els vols s'esgoten i hi ha gent que es queda sense poder volar. Per això, tots pensam que és necessari incrementar l'oferta de places i l'ideal és fer-ho amb una freqüència més en el dia. El Ministeri ens ha escoltat i ho ha afegit a les condicions del contracte de l'hivern que ve.
El Partit Popular ho celebra, però també demanen que la licitació contempli a nivell pressupostari aquest augment de places. És Cristóbal Marquès, el senador del Partit Popular per Menorca.
Si ara es treu a licitació demanant 300 places diàries amb els doblers de 200, cap companyia aèria es presentarà a la licitació. Per tant, el que reclamem des del Partit Popular de Menorca és un augment pressupostari per cobrir aquesta licitació i que les 300 places siguin efectives a partir del novembre d'aquest any.
I la catedral d'Eivissa tanca el públic de manera temporal a causa d'unes obres de restauració.
Fonts del bisbat apunten que el temple reobrirà per als fidels i per a visitants abans de la Setmana Santa. Durant aquest temps, les celebracions litúrgiques es traslladaran a l'església de Sant Pere, conegut també com el convent. Entre altres millores, es repararan els motors de les vidrieres de la nau central i es faran altres treballs que per seguretat obliguen el tancament de la seu de Vila.
Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. Està previst que les autoritats de Dinamarca i Groenlàndia compareguin al llarg d'avui vespre per donar compte del contingut de la reunió que ha mantingut avui hora baixa amb el vicepresident dels Estats Units i el secretari d'Estat, Marco Rubio. Ha estat una trobada que no ha arribat a una hora de durada i de la qual encara no n'han transcendit el contingut ni els detalls. Hi han assistit els ministres d'Exteriors de Dinamarca i Groenlàndia davant l'augment de la pressió de Donald Trump de fer-se amb el control de l'illa àrtica.
En hores prèvies, el primer ministre de Groenlàndia, Jens Frederik Nielsen, ha dit que
en ting skal alle forstå. Grønland vil ikke eies af USA.
Si hem d'elegir, preferim Dinamarca. Ja ha recordat que l'illa és danesa i no nord-americana. Ha reclamat que Groenlàndia no vol que ningú la posseixi ni la controli. El primer ministre també ha afegit que no és moment de discrepàncies internes, sinó d'estar junts. Qui també s'ha manifestat sobre aquesta qüestió ha estat la presidenta de la Comissió Europea.
Greenland belongs to its people. So it's up to Denmark and Greenland.
Groenlàndia pertany al seu poble, ha dit aquest dimecres Ursula von der Leyen. Així és que només són Groenlàndia i Dinamarca els que han de decidir sobre les qüestions que els afecten. Groenlàndia, ha dit von der Leyen, és part de l'OTAN, i quan parlam de la seguretat a l'Àrtic hem de pensar que un dels principis de l'Aliança Atlàntica, on per a tots i tots per a un.
Aquesta trobada coincideix quan el Ministeri de Defensa de Dinamarca anuncia que augmentarà la presència militar i les maniobres a Groenlàndia. L'objectiu, segons un comunicat del govern, és reforçar-hi la presència de l'OTAN a causa de l'increment de les tensions. Els Estats Units han anunciat aquest dimecres l'inici de la segona fase del Pla de Pau per a Gaza, que preveu la desmilitarització de la franja i la posada en marxa d'un nou govern sense Hamas.
Ho ha anunciat l'emissari especial per al Pròxim Orient, Steve Witkoff, qui a les xarxes socials ha assegurat que anunciem el llançament de la governança tecnòcrata i la reconstrucció de la franja. Witkoff ha afegit que els Estats Units esperen que Hamas compleixin amb les seves obligacions.
I notícia també destacada dels Estats Units d'avui hora baixa, que congelarà la tramitació de visats del Manco 75 països.
El moviment suposa una de les polítiques més agressives contra la immigració realitzades fins a la data per l'administració dels Estats Units, d'ençà de l'arribada de Donald Trump al poder. La pausa començarà el 21 de gener i continuarà de manera indefinida fins que el govern realitzi una reavaluació del processament d'avisats. El Brasil, Rússia, l'Iran o el Iemen són alguns dels països afectats.
L'Iran admet molts de morts els darrers dies a les protestes que han registrat el país, tot i que encara no tenen un recompte de les víctimes mortals. El govern acusa Israel de facilitar armes als manifestants que protesten contra el govern. El seu ministre de Defensa diu que per això hi ha centenars de morts.
També ha assegurat que amb aquestes accions Israel cerca arrossegar els Estats Units a lliurar guerres en el seu nom. Organitzacions no governamentals apunten a mobilitzacions massives i denuncien que més de 3.400 persones, incloent 9 infants, han mort en la repressió violenta de les manifestacions dels darrers 18 dies per part de les forces de seguretat de l'Iran, amb més de 16.700 detinguts. Mentre que Donald Trump, ho explicàvem ahir, anima els iranians a seguir manifestant-se contra la repressió i segueix insistint en la possibilitat d'intervenir militarment. De fet, ha suggerit als seus aliats que parteixin del país.
I a Veneçuela, familiars de presos polítics i activistes de drets humans denuncien que les autoritats només han excarcerat en els darrers dies 69 de les més de 800 persones que es troben tancades.
L'executiu veneçolà, en canvi, afirma que els que han sortit lliures ja en són 400. Mentrestant, milers de xavistes, membres de consells comunals i militants del govern del governant Partit Socialista Unit de Veneçuela s'han manifestat a Caracas per insistir en l'alliberament de l'expresident Nicolás Maduro i la seva dona, Cilia Flores.
Més notícies de la plana estatal. A Extremadura, el socialista Miguel Ángel Gallardo ha renunciat a la seva acta de diputat en l'Assemblea i deixa d'estar aforat. Serà jutjat a final de maig per l'audiència de Badajoz per la presumpta contractació irregular del germà de Pedro Sánchez.
Gallardo ha anunciat la seva decisió per sorpresa en un missatge a la xarxa social X. Afirma que ha comunicat la seva renúncia a la comissió gestor del PSOE d'Extremadura. Recordem que ja havia dimitit com a secretari general del socialista extremenys després de la desfeta dels socialistes a les eleccions del passat 21 de desembre.
La jutgessa de la Dana ha citat demà passat, dia 16 de gener, a José Manuel Cuenca, és cap de gabinet de Carlos Mazón, perquè entregui la targeta SIM del seu telèfon mòbil per accedir als missatges de WhatsApp que va esborrar.
Mentre avui ha declarat davant la jutgessa el que fou cap de bombers, José Miguel Basset, l'excap dels bombers de València i encarregat de l'operatiu durant la gestió de la Dana, que qualifica d'incomprensible el retard de l'enviament dels missatges, és alerta als mòbils per alertar la població del perill d'inundacions. Segons Basset, que ha declarat en qualitat de testimoni, a partir de les 6:15 de l'hora baixa al CECOPI, ja hi havia una proposta consensuada, però no va ser fins dues hores més tard quan es va emetre l'alerta.
Sí que estava claro que havia que fer un envío. Eso es por supuesto.
Davant la jutgessa, Basset s'ha desvinculat de la retirada dels bombers que vigilaven el barranc del Pollo i el llit del Magro.
8 minuts per arribar a les 8 per la mare de Sant Antoni. Son Cervera ha donat el sus a les festes de Sant Antoni amb el canvi de murta, un acte que va començar fa 20 anys a una casa particular, però que s'ha tornat multitudinari.
Primer pujam l'escala fins a la capelleta on hi ha Sant Antoni i després baixar-lo per posar-hi una branqueta tendra de murta i tornar-lo a pujar. Un ritual que repeteix cada 13 de gener des de fa 20 anys a una casa particular del carrer Major a Can Joan Siuló. El primer any es va fer amb la companyia de pocs veïnats, però ara ja hi van multitudinari. multitud, banda de música inclosa, i es viu amb intensitat, tot i que no estigui organitzat per l'obreria de Sant Antoni, s'ha convertit en un acte imprescindible que dona el sus a les festes de Sant Antoni Son Cervera.
Això a Son Cervera i a Sa Pobla.
Qui bones obres farà no tindrà por del dimoni.
Prop d'una vintena d'operaris treballen per muntar el dispositiu de so i d'il·luminació del piromusical del municipi.
Avui tocava deixar enllestida la façana de l'Ajuntament perquè la zona de la plaça ja està acabada, però la pólvora no la posaran fins al darrer moment, el mateix matí de dia 16. El projecte du mesos de feines, Guillem Chimelis, de Soundwave.
Començam a fer feina dos mesos antes, a vegades tres, segons la demanda de la feina i tal. En Pedro mos fa tot el disseny d'il·luminació. Ja faig tot el disseny de so repartit per la plaça, en so delays i tot. I a partir d'aquí pues, ja mos queda només preparar material i penjar aquest blatjat i fer totes aquestes coses.
L'any passat, aquest espectacle de música, llum i color, va estar dedicat a les dones cantadores, mentre que enguany la temàtica seran els dimonis, un element imprescindible de la festa, però no se'n donen més detalls perquè sigui una sorpresa. Si no podeu anar a Sa Pobla per viure-ho en directe, recordeu que ho podreu veure per IB3 Televisió.
I Sant Antoni a Sa Pobla, sinònim de molta feina per fons i restaurants que no aturen de rebre comandes d'espinagada, un plat tradicional que es fa amb anguila i verdura. Alguns ja no agafen més comandes, i les anguiles a les peixateries gairebé s'han esgotat.
Hi ha tanta demanda que gairebé s'ha esgotat. Avui matí no hi havia ni hi han hagut de fer una comanda extra per poder servir totes les que ja tenen. Enguany, l'anguila ha pujat una mica de preu, va a 26 euros en 90 cèntims al quilo i a pràcticament 35 euros sense pell i sense espina. Les famílies pobleres, però, continuen el costum de menjar espinagada d'anguila per Sant Antoni. És Maria Ribas, de Peixos Diego.
Nosaltres hem tingut gent de per tot Mallorca i tothom mos compareix a cercar anguiles. No poden donar abasto. I ja quasi tot estava, no? Comprar anguiles amb un per fer espinagada.
I de matí ja no hi cabien, de gent que hi havia. Ara avui se troben que no en tenen.
5 minuts per arribar a les 8, obrim plana cultural.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
El Teatre del Mar de Palma ha presentat la temporada d'hivern començant aquest dissabte i ve carregada de tot un seguit d'obres de teatre que conviden, per damunt de tot, a reflexionar.
La quarta edició del Festival de la Paraula, Literactua, és una de les propostes que alça el taló de la temporada d'hivern del Teatre del Mar. Comença amb l'obra Fuita i Martiri, de Sant Andreu Milà, del 23 al 25 de gener. Marta Barceló és dramaturga.
De Miquel Àngel Riera. I l'adaptació ha estat una aventura, ha estat un repte per jo, perquè jo normalment escric obres meves.
El febrer, entre d'altres, arriba Pruna, centrada en la temàtica d'abusos infantils, i també Zweig i Bernanos, dos reconeguts intel·lectuals europeus exiliats al Brasil en ple domini nazi de la Segona Guerra Mundial. És l'actor Joan Gomila.
Aquesta gent defensa el valor de l'intel·lectual com a defensa de la veritat. Aquesta veritat que avui en dia veiem que està molt trepitjada i que creiem en la cultura, creiem que són les armes per poder derrotar aquest món que ve.
Els més petits de la casa també tenen la seva butaca al Teatre en l'Ombra de l'Alzina, tota una programació que té uns criteris propis. Carles Molinet és el director del Teatre del Mar.
Hi ha aquestes novetats que cada any fan que la programació pugui tenir un interès especial per als espectadors que nosaltres considerem la nostra raó d'existència.
Un hivern ple de propostes que, per tant, conviden a fer una pausa més que necessària per omplir l'ànima.
I a Menorca... Diuen d'ell que és un dels músics més creatius i influents del panorama jazzístic nacional. Daniel García ha estat guardonat amb el premi de la plataforma Jazz Espanya 2026-2027, juntament amb Lucía Rey, en una gala que enguany s'ha celebrat al Teatre Principal de Mó, Excel Camarasa.
La pianista malaguenya serà precisament un dels plats forts d'aquest Festival de Jazz de Menorca. Un certamen que compta amb altres dues dones com a caps de cartell. La carismàtica Francesca Tandoi, referent del jazz europeu, que actuarà el 20 de febrer a Mahó, i la poderosa i profunda Melissa Aldana, saxofonista d'èxit internacional, que actuarà a Ciutadella el proper 27 de març. A més dels concerts de sala que ompliran de jazz de primer nivell pràcticament tots els escenaris de l'illa aquesta primavera, projeccions de cine, classes magistrals i festes de carrer completaran l'esperat programa d'aquesta 28a edició del Festival Menorquí. Macià Coll és secretari de l'associació Jazz Obert.
Però la festa final que tenim és sempre intentar acabar en la cloenda en el pícnic Vega Jazz, que si qualcú no ha vingut mai, mos ho recomano molt, perquè és una festa increïble, que duim, bueno, ho he comptat, són quasi 30 músics que pujant dalt l'escenari.
I com sempre, també hi haurà espai reservat per al ball. Enguany, la trobada Menorca Lindy Exchange se celebrarà del 23 al 26 d'abril. Les inscripcions ja són obertes.
I acabam amb el darrer llançament del raper manacorí Rafael Swing, Mai Digues Mai. És un himne vitalista amb lletres punyents i una producció boom-bap de la vella escola.
Fa més de 15 anys que el raper manacorí es dedica al hip-hop, combinant l'escriptura i també la producció amb els tallers de rap en català que ofereix a les escoles.
Són les 8, moment de repassar els titulars més destacats d'aquest dimecres 14 de gener. El govern de les Illes valora positivament la disposició de la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, a negociar el nou sistema de finançament presentat avui al Consell de Política Fiscal i Financera a Madrid. Neus López.
El vicepresident Antoni Costa ha explicat que té esperances de poder introduir les reivindicacions de les Illes al nou model.
Es pot negociar i anar des de les Illes Balears a negociar el sistema de finançament. Si s'obris meló, sempre hem dit que nosaltres hi serem. I, per tant, les Illes Balears, hi serà, a la negociació de la reforma del sistema de finançament.
Les principals peticions de les Balears fan referència a la població flotant i a la insularitat. Unes reclamacions que la vicepresidenta del govern central diu que s'hi podrien incloure sempre i quan el PP li proposi fórmules per fer-ho factible econòmicament.
Si se le da más ponderación a ese elemento de insularidad, ¿a quién se le quita? ¿A dispersión? ¿A superficie? ¿A población padrón? Estas son las propuestas que quiero escuchar.
I està previst que demà passi a disposició judicial l'acusat del crim masclista, Comas a Palma, fa gairebé un any. Ara s'ha sabut que hauria mort presumptament la seva parella, una jove de 27 anys, per asfíxia i no per una intoxicació, com tot apuntava al principi.
Les administracions han condemnat aquest darrer cas de violència masclista a les Balears amb un minut de silenci.
Tot plegat el mateix dia en què han conegut que la defensa de les denunciants del cantant Julio Iglesias asseguren que la Fiscalia els prendrà declaració com a testimonis protegits.
Recordem que fins ara ha transcendit que la Fiscalia investiga el cantant per la denúncia per presumpte tracte i agressió sexual a dues extreballadores del servei domèstic del cantant.
Els casos d'estrès i ansietat de mestres i professors varen créixer un 20% el curs passat, segons un informe elaborat pel sindicat AMPE.
El defensor del professor va gestionar gairebé 200 peticions d'ajuda durant el curs passat davant conflictes a les aules o amb l'administració. En els casos més greus, diu AMPE, es produeixen baixes mèdiques i l'abandonament de la professió. Segons el sindicat, també s'incrementen els problemes en les famílies. És el president d'AMPE, Víctor Villatoro.
Podem espreure que les faltes de respecte i les acusacions de sense fonament, com deien a Sònia abans, són les principals, i també la incomprensió de l'avaluació i les denúncies a inspecció. Val? En casos inclús, com ens hem trobat, d'abandonament de la docència, quan se fan aquestes dificultats cròniques.
Comença a funcionar la primera desalinitzadora portàtil de les Illes. Està ubicada a Sant Antoni de Portmany, a Eivissa.
Introduirà 1.000 metres cúbics d'aigua desalada diàriament a la xarxa, una aportació que se suma als 13 milions de metres cúbics d'aigua desalada que generen les tres plantes a l'illa. És Juan Manuel Lafuente, conseller del Cicle de l'Aigua.
L'exemple d'esta planta de Sant Antoni nos pueda servir para complementar puntos críticos de la red de suministro de aguas de Baleares.
I en aquesta hora compareixen les autoritats daneses i groenlandeses per donar compte de la trobada que ha mantingut amb els Estats Units a la Casa Blanca, una trobada de manco d'una hora.
Paral·lelament, Dinamarca ha anunciat reforços de la presència militar a Groenlàndia amb aliats de l'OTAN.
Dinamarca, de fet, ha anunciat un grup de treball amb els Estats Units per abordar les discrepàncies sobre Groenlàndia. Tot això quan els Estats Units suspenen l'emissió dels visats per 75 països.
El moviment suposa una de les polítiques més agressives contra la immigració realitzades fins a la data per l'administració nord-americana des de l'arribada de Donald Trump al poder. La pausa començarà el 21 de gener i continuarà de manera indefinida fins que el govern realitzi una reapertura